Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A les portes de la jornada 16, primera divisió, que en regala demà una jornada de superdissabte. Atenció a la sessió non-stop que tenim per davant. A les 2, Sevilla-Villarreal, gran partit. A un quart de 5, al Camp Nou, Barça-Betis, partit boníssim també. Després juga l'Atlètic de Madrid, que rep el Mallorca, i per tancar la jornada de demà, el partit de la jornada primera. A les 9 de la nit, Anoeta, Real Societat, Real Madrid. L'Espanyol visitarà el Rayo diumenge a les 2 del migdia. El Barça, tant Xavi com Laporta han insistit avui amb els elogis cap a Dembélé. Han coincidit en pràcticament descartar Ansu Fati pel partit contra el Bayern i en què el Barça ha d'aspirar a intentar guanyar tots els títols. Han anat molt en la mateixa línia avui l'entrenador i el president. De seguida els escoltem els dos. S'ha fet aquest migdia el sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei amb només dos equips catalans al bombo. L'Espanyol jugarà contra el Palencia i el Girona jugarà al camp del Huesca. A l'Andorra rebrà el Celta. Els partits seran la setmana que ve, no l'altra. A la Lliga Femenina, demà el Barça rebrà l'Atlètic Club a partir de les 12. Alexia Putellas oferirà la pilota d'or a la gent del Johan Cruyff primer i després a l'afició del Camp Nou abans de jugar contra el Betis. En bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça visita avui la pista de l'Efes d'Istanbul a partir de 6:45. Aquesta tarda també debuta Marc Gasol amb el Girona a Fontejau en partit de Lliga contra l'Huesca. En handbol, a la Champions, victòria del Barça ahir davant del Porto per 38-31. I en futbol sala, el Barça va superar per 8-4 el Halle Goic en el segon partit de la ronda elit de la Champions. Demà, el tercer i darrer partit contra el Pilsen en busca de la classificació per la Final Four. El Barça es classificarà si guanya o empata aquest darrer partit. Avui comentarem la jornada al nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu i les preguntes del dia a Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça ha insistit Laporta en que Dembélé és millor que Mbappé. I nosaltres us ho preguntem a vosaltres. Qui és millor? Creieu que Mbappé és millor al 74%, que és millor Dembélé al 26%. En clau espanyol us preguntem si arribarà per fi a Vallecas diumenge la primera victòria de la temporada fora de casa en Lliga. Creieu que sí al 62%, que no al 38%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Como si fuera ahora la primera vez.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui divendres, buscant les novetats al Barça. Estem a la ciutat esportiva Joan Gamper, on encara hi és l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Novetats esportives de cara al partit de demà, poques, no?
Sí, la convocatòria la tindrem demà al migdia. Xavi manté la mateixa rutina, encara que juguin a les 4 i quart de la tarda. El plàning és a 10:45 suau sessió al Camp Nou, a l'escenari del partit. Després tindrem la llista, no recuperarà a cap futbolista. Seguiran de baixa Ansu Fati, Pedri, Sergi Roberto, Alcun i Brethwaite. L'equip quedarà concentrat a l'hotel Hilton. Han de canviar el quartel general perquè el Betis es quedarà on habitualment es concentra al Barça amb l'arribada de Xavi. Per tant, han hagut de modificar l'hotel previ al partit i això, i el que et comentava, la convocatòria serà la mateixa perquè els lesionats continuaran a la infermeria.
Perfecte, doncs escoltem a Xavi, el més destacat de la roda de premsa d'aquest matí, Helena. Evidentment, comencem amb el nom propi de l'actualitat del Barça a les últimes hores, que és Dembélé.
És el protagonista, Joan, després de la reunió que van mantenir ahir el seu agent i el club. Una reunió que va acabar sense acord. Les negociacions segueixen obertes quan queda menys d'un mes perquè quedi lliure l'1 de gener. Fonts de l'entorn de Dembélé insisteixen en que ell és molt feliç amb l'arribada de Xavi, que parla d'ell com el professor. De fet, en 4 dies des de que Xavi va arribar ja ha mantingut més xerrades personals amb el nou tècnic que amb els altres 3 entrenadors que ha tingut al Barça, però volen un contracte d'acord a les seves condicions al mercat. Hi ha molts equips que estan disposats a pagar-li molt més del que ara li pot oferir el Barça i aquí, doncs, això també els hi genera certs dubtes. Xavi sempre prefereix ser positiu i està fent tot el que està en les seves mans per convèncer Dembélé que la millor decisió és quedar-se al Barça per projecte i per la seva evolució. De fet, ha insistit que ell, si el reduc, el pot convertir en el millor del món en la seva posició.
No, però jo el que tinc constància és que no és només el tema econòmic. És el tema esportiu, és el tema projecte, què volem fer amb l'Usman, i li hem deixat una postura molt clara. Per mi és un jugador importantíssim, que té un talent tremendo, que s'ha de treballar, però que ja vaig dir, crec que vaig ser molt clar a la meva presentació, que per mi pot ser el millor jugador del món a la seva posició. Pot ser. Depèn d'ell, del seu rendiment, de la seva implicació, del compromís, que l'ha mostrat al 100%, està sent un exemple per l'equip, perquè no va estar al 100% i va jugar el dia del Benfica, el qual diu molt d'ell. A partir d'aquí, jo li he deixat molt clar, doncs, el projecte que tenim al Barça d'aquí en endavant i que pensem en ell. Pensem com a figura clau d'aquest projecte. Ja depèn d'ell.
Mantén Xavi l'optimisme. Hi ha una cosa de la que es comença a parlar, Helena, és que què passa si Dembélé decideix no renovar? Si, què s'ha de fer amb aquest futbolista? Si que deixar-lo a la grada o que continuï jugant? I des d'aquest punt de vista, Xavi avui ha matat aquest debat.
Ho té clar, Xavi no contempla deixar Dembélé a la grada en cas de que decideixi no renovar. Creu que no comptar amb un futbolista i apartar-lo tenint contracte perjudicaria la imatge del club i, evidentment, també perjudicaria el seu equip.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí. Yo siempre miro el lado positivo, entonces prefiero pensar lo otro. Pero en caso contrario, si tiene contrato, tiene que jugar. Yo soy muy claro en eso. Por imagen también del mismo club, no valoro esa opción, no la contemplo.
Totalment d'acord amb Xavi, mentre el tinguis l'has d'utilitzar. Helena, quines sensacions tens? Com creus que pot acabar aquesta història?
Jo vaig una mica contracorrent. Jo els inputs que tinc de l'entorn més directe de Dembélé és que ell és feliç aquí, que a Xavi li ha canviat la vida, que parla molt amb el tècnic i que es creu el projecte que li estan venent tant des de la banqueta com des del club, perquè la porta directament en la reunió que va mantenir amb el president fa 2 mesos, li va dir que pot ser millor que Mbappé i que ha de ser el referent d'aquest nou projecte, d'aquesta nova generació que està tirant endavant el club. Per tant, si escolto la part més directa de Dembélé, crec que ell de veritat es vol quedar. I si ell de veritat es vol quedar, penso i confio en que traurà la personalitat davant del seu representant per dir: ei, potser els projectes de fora no són tan potents a nivell esportiu, sí, a nivell econòmic, però aposto pel Barça i aposto per Xavi, com Xavi està apostant per ell i repetint roda de premsa, en cada roda de premsa i en cada compareixença, que pot ser el millor del món en la seva posició. Jo crec que Dembélé confia en el tècnic i, de fet, una de les coses que veu en Xavi que no havia trobat en els altres entrenadors és un referent, un professor, una figura que tenia el Dortmund amb Tuchel i que ha trobat molt a faltar en aquests 4 anys al Barça.
Molt bé. Veurem com acaba aquesta història. Xavi ha descartat Ansu Fati pel partit de dimecres a Múnich, Helena, pràcticament.
Sí, és una versió que coincideix amb el propi entorn d'Ansu Fati. El jugador té moltes ganes de ser-hi, ell vol ajudar l'equip. De fet, aquest compromís fins i tot ha emocionat a Xavi, però avui tampoc ha pogut entrenar i el tècnic no vol assumir riscos que puguin comportar perdre Ansu Fati més temps, com ja ha passat amb altres futbolistes.
Bé, l'Ansu està fent un esforç extraordinari i demostra un compromís i una implicació tremenda, no? que emociona. La veritat, vol estar, però hem de ser cauts. Hem de pensar que no el podem perdre. Crec que ho vaig dir, no sé si a l'última roda de premsa. El més important és que estigui a gust, que estigui al 100%. És evident que tant demà com dimecres, com la setmana que ve, com l'altra, són partits vitals i creiem que quan estigui al 100% estarà, perquè si no podem perdre més jugadors. Hem anat forçant jugadors quan no tocaven i al final els hem anat perdent. Per tant, prefereixo doncs ser caut i pensar que quan estigui al 100% entrarà en l'equip. No serà fàcil que estigui el dimecres que ve.
Doncs també em sembla molt sensat aquesta postura. Un altre tema delicat, Helena, Sergi Roberto, que també està per renovar, està lesionat, no podrà jugar fins d'aquí a 4 mesos, i Xavi també s'ha mullat i ha deixat molt clara la seva postura respecte a Sergi Roberto.
Està tocat, Sergi Roberto porta mesos passant-ho malament, a més ara aquesta operació que va contractar el juny encara no ha renovat, estarà 4 mesos de baixa, però ha decidit passar pel quiròfan per fer net d'uns problemes al quàdriceps de la cama dreta que arrossega Joan des de fa un any, des de fa un any que Sergi Roberto no està al 100%. Xavi ha defensat que s'ha estat molt injust amb el capità, fins i tot al Camp Nou, recordem, el va xiular a l'inici de temporada, i el missatge que ha llançat el club és clar, compta amb que l'acabaran renovant.
Fonamental per l'equip, per ara i quan es recuperi, i així ho he transmès al club. Ha sigut un exemple i s'ha sigut molt, molt injust amb el Sergi, i ell callat, treballant. La veritat, s'ha sigut molt, molt, molt injust amb ell. I esperem que ara, quan es recuperi, doncs, rendeixi el 100%, que pugui jugar tranquil, que sigui feliç, però l'equip el necessita, jo ho tinc claríssim.
El necessita, però no el podrà tenir fins d'aquí a 4 mesos com a mínim. Toca jugar contra el Betis demà, Helena, per seguir enganxat a la Lliga. El Barça juga la vida a la Champions el dimecres al camp del Bayern. I Xavi avui m'ha recordat a Luis Aragonés, quan deia allò de ganar.
És que Luis Aragonés va ser un personatge clau, un entrenador clau a la carrera de Xavi, i constantment fa referències al ganar, perquè des que ha arribat al Barça hem de dir que va de final en final, de partit clau en partit clau. Demà ha dit directament que els hi val la vida contra el Betis per seguir enganxats a la Lliga, on són novens. El Barça és novè a 13 punts, el líder del Real Madrid. El tècnic comparteix l'opinió de Laporta, que ha dit que aspira el Barça a guanyar el títol de Lliga, i de fet podríem dir que no només això, sinó que Xavi encara ha estat més contundent que el seu president.
El Barça aspira a ganar todo, siempre. Y luego el tiempo dirá dónde estamos y dónde nos llega a competir. El Barça, el objetivo es ganar. Y hay que metérselo en la cabeza. Aquí no vale ni empatar ni perder. Ya lo he dicho muchas veces. Esto va de ganar. Y ganar otra vez. Y es así el fútbol. Y más en el Barcelona. Somos un equipo hecho para ganar, para competir. Y luego veremos las notas a final de temporada, dónde hemos competido, si en Copa, si en Supercopa, si en Liga, si en Champions. Vamos a ver dónde estamos, pero el objetivo principal es ganar. Lo comparto totalmente con el presidente. Claro que sí.
Doncs a guanyar-li el Betis demà, amb quin possible 11, Helena? La Loto Xavi, a veure.
Ha dit Xavi que demà sortirà amb el seu millor 11, amb la millor alineació possible, però que l'acabarà de decidir després de l'entrenament d'activació que faran al Camp Nou. Ha assegurat que Dembélé està al 100%, per tant podria ser titular després de jugar minuts contra el Benfica i també tenir-ne al camp del Villarreal. Recordem que Busquets i Piqué estan apercebuts. Els dos capitans, juntament amb Alba, són peces claus fixes a les alineacions de Xavi. Ha comptat amb els tres en els tres partits disputats. La meva aposta, Ter Stegen a la porteria, Dest al lateral dret, Alba al lateral esquerre, parella centrals Piqué i Araujo. Al mig del camp donaria continuïtat a Busquets amb Nico i De Jong. I a dalt jo aposto per Abde, Memphis i Gavi. Encara opto per ser prudent amb Dembélé, que des de fa dies té com a objectiu reaparèixer com a titular contra el Bayern, tot i que Xavi, insistim, no ha descartat que demà també pugui ser de la partida.
Perfecte, veurem. Helena Condis, moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Acabem de sentir l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, i ara sentirem el president Joan Laporta, que ha estat aquest matí a TV3. Sentirem algunes de les declaracions més destacades que ha deixat, parlant de temes, bàsicament, o dels mateixos temes dels que acaba de parlar Xavi. Ja veureu que amb una línia molt semblant d'opinió. Joan Laporta, sobre Dembélé i la seva renovació.
Dembélé vol quedar-se, i ho sé, perquè tenim bona relació amb ell, molt bona. Que té uns representants que volen el millor pel jugador, a vegades el millor, jo vull fer-los entendre que el millor no és només els diners. Espero que l'Usman es quedi, perquè jo sóc un entusiasmat de l'Usman, i a més jo crec que la majoria dels socis del Barça, per mi és millor que l'Empapé.
Espera que renovi i elogi sobre la figura de Dembélé, igual que Xavi. Laporta sobre Ferran Torres i les opcions de fitxar de cara al mercat d'hivern.
El que passa que nosaltres no tenim marge salarial en aquests moments, i la gent es pensa que això és una cosa sense importància, però és molt important, perquè si no tenim marge salarial no podem fitxar. Per tant, aquí deixem treballar el director de futbol, que treballa molt i molt bé, i jo vull estar a l'expectativa de veure quines possibilitats tenim.
Ferran Torres és una possibilitat?
A veure, Ferran Torres és un jugador com molts altres que la direcció de futbol té enfocat, i ja veurem com va.
Igual que va dir Mateu Alemany fa uns dies, el marge, el fair play financer, és el gran problema que té el Barça per fer operacions en aquest proper mercat d'hivern. Sobre les opcions del Barça de competir, de guanyar la Lliga, i sobre la possibilitat també que Ansu Fati pugui estar en el partit contra el Bayern.
A veure, jo primer pensaria en el Betis, que juguem aquest dissabte a les 4 i quart a l'estadi, i que nosaltres aspirem a guanyar la Lliga. I, per tant, doncs, el partit del Betis és importantíssim, perquè ara hi hem d'anar sumant de 3 en 3. I sí que és cert, he de reconèixer que tenim doncs, una mirada també en el partit del dia 8.
I jugarà Ansu Fati? Podrà jugar?
Això ja que ho decideixin els metges, no jo, però sí que m'han dit que és difícil.
Parlant de metges, ha confirmat també Joan Laporta a TV3 que el doctor Ricard Pruna tornarà al Barça d'aquí a uns dies, però que l'acord amb ell està tancat. Era una de les reclamacions de Xavi, que estarà molt content segur de tornar a tenir el doctor Ricard Pruna treballant al seu costat. I un document més de Laporta sobre una notícia que vam conèixer ahir a la nit, que és aquesta proposta alternativa al finançament de CVC que plantegen el Barça, el Real Madrid i l'Atlètic Club, que reportaria als clubs 2.000 milions a 25 anys.
Estem parlant d'uns costos astronòmics que representa pels clubs el tema de CVC, almenys el guany que té CVC enorme, i en aquest cas és una alternativa viable, és una alternativa possible, és una alternativa que és sostenible en aquest sentit pels clubs de futbol, i pensem que és molt millor, i per això la plantegem.
Això, Joan Laporta, i la seva mà dreta, o una de les seves mans dretes, Enric Masip, assessor del president, que va estar ahir a la nit al Partidazo, extensa i interessant conversa amb el Juanma Castaño. Allà es va voler defensar de les crítiques que rep Laporta i va insistir massiu en que la responsabilitat de com està el club és de la directiva anterior.
Muchas veces se critican cosas que hacemos, pero en realidad venimos de una situación donde es que es muy grave lo que ha pasado aquí. Es que no lo parece. O sea, nadie habla de esto como si fuera normal que un club lo revientes desde el 2017 aquí. Maniobrar un club como el Barça, que es un transatlántico, que sin esas posibilidades económicas es muy difícil. O sea, es decir, tienes un equipo hipotecado, ¿no? Con contratos cerrados muy grandes y tal, y además no te permite fichar. Ostras, ¿no veis que es muy difícil gestionar eso? Entonces, creo que hay gente que está con el hacha encima, pues bueno, como si los responsables de todo esto fueran Laporta y su junta, o es igual, los que estamos ahora, fueron los responsables.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 25, ara toca mirar cap al rival del Barça demà, l'estadi del Camp Nou, que és el Betis, que està fent una molt bona temporada. Allà també ha parlat aquest matí el seu entrenador, Manuel Pellegrini, i entre d'altres coses ho ha fet sobre la presència de Xavi a la banqueta del Barça.
Bueno, el Barça de Xavi ha sacado muy buenos resultados. Esto ha ganado partido quizás más parejo de lo que el marcador parecía, especialmente con Villarreal, pero ha ganado 3 partidos, así que por supuesto que va con una gran campaña. El futuro de él no se puede ni comparar con nadie, porque hay que demostrarlo primero, ni tampoco va de la mano el que ha sido un gran jugador o ha sido un gran técnico, pero yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo.
Està fent una molt bona temporada al Betis, però no està traient bons resultats contra els equips grans. També ha parlat Pellegrini de les opcions que creu que té el seu equip per guanyar demà l'estadi del Camp Nou.
Por suerte la palabra miedo no es una palabra que yo use normalmente ni que la sienta mucho, así que creo que nosotros tenemos una mecánica de juego, que intentamos ganar en todos los campos, no ir a buscar un resultado, sino que afianzar una mecánica de juego definida independiente del rival. El ambiente ha sido bastante bueno normalmente y seguramente se debió a que dijimos vamos a ganar al Barça.
Busquem les novetats esportives del Betis des de Sevilla amb l'Andrés Ocaña. Andrés, hola, buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hay novedades importantes en la lista de convocados y es que Manuel Pellegrini recupera a jugadores que había reservado por problemas musculares. La principal, la de Germán Pecela, el central argentino, que se ha perdido un par de partidos, pero que afortunadamente vuelve a la lista de convocados, y también a dos hombres que habían descansado, Guido Rodríguez y Canales, y que son titulares indiscutibles. Hay que recordar que tiene el Betis una baja de alto nivel, muy sensible, la de Nabil Fekir, el campeón del mundo, que vio la quinta amarilla frente al Levante y que desde luego vamos a ver cómo lo suple el entrenador. Todos pensamos que lo que puede hacer es meter en el centro del campo un doble pivote con Guido y con Guardado y adelantar la posición de Sergio Canales. Para el partido ante el Barcelona podría formar con Ruiz Silva en portería, Bravo sigue lesionado, Bellerín en la banda derecha, Alex Moreno en la izquierda y Edgar junto a Pecela como centrales, doble pivote para Guido Rodríguez y para Andrés Guardado, por delante Sergio Canales haciendo el enganche, a un lado caería Juanmi, el máximo goleador español en estos momentos, al otro podría reforzar la banda con un futbolista físico como Aitor Ruibal y arriba en punta William José.
Gràcies, Andrés. Bon partit demà, a partir d'un 4:45 de la tarda de l'estadi del Camp Nou aquest, Barça-Betis. I el partit de la jornada segurament el torna a protagonitzar el Real Madrid. Demà a les 9 de la nit, Real Societat, Real Madrid. Gil, bona tarda.
Ella Batllori, bona tarda.
Per tant, toca sentir Ancelotti.
Sí, senyor, que ha parlat avui en roda de premsa. Previ a aquest desplaçament a Sant Sebastià, no hi haurà novetats a la llista, ara t'ho explicarà el Melchor Ruiz, i on havia de preguntar-se-li al tècnic italià coses, com per exemple el tema de les rotacions. Estan jugant pràcticament els mateixos, sobretot al mig del camp, Casimiro, Kroos, Modric, els tres tenores. El Madrid afronta Real Societat, després Inter de Milán, després derbi contra l'Atlético de Madrid. No hi ha més partit que l'immediat és Sant Sebastià, i a més, les estadístiques que fan al cos tècnic del Madrid diuen que no hi ha cansament en la plantilla.
No, alarma no, alarma no. Estamos evaluando cada partido la condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma, hasta ahora hace poco tiempo que casi toda la plantilla está lista, preparada. Casi toda la plantilla está en una buena condición física. Y después hay los jugadores que juegan más, que donde tenemos que tener el foco, el focus, pero hasta ahora todo bien.
Esperem que el focus no se li espatlli al motor al cos tècnic d'Ancelotti, eh? Pregunta trampa pel tècnic italià. Saps que Vicente del Bosque va dir que si es reencarnés en un futbolista li agradaria reencarnar-se en Sergio Busquets?
Sí, sí.
Li han tirat la mateixa pregunta a Ancelotti. Aquesta ha estat la resposta de l'italià.
Buena pregunta. Por cierto, no un mediocampista, un delantero, centro, puede ser, no sé, tenemos aquí. Me gustaría ser Vinicius, por ejemplo, me gustaría ser Benzema, me gustaría ser, no sé, Haaland, por ejemplo. Un delantero centro que marca muchos goles. Lo que me ha faltado en mi carrera son los goles.
Tu te'n recordes d'aquell dia que el Milan en Copa d'Europa li va fer 5 a San Siro al Madrid?
Me'n recordo, sí.
Saps qui va obrir la llauna?
Va ser ell.
Carlo Ancelotti, sí, des de fora l'àrea. Sort que li faltava gol.
Sí, eh? Sí, sí. Algun n'havia fet. Sí.
Bon xitxarro que es van passar al Paco Bullo. Anem a veure, perquè els números diuen, això sí, que els d'Imanol, amb Imanol a la banqueta, tenen resultats més positius que negatius davant d'aquest Madrid, doncs, que continua exprimint la llimona de Casemiro, Kroos, Modric i Vinicius.
Completem, com deies, amb les novetats esportives del Real Madrid, amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, un Real Madrid que ha realizado hoy su segundo y último entrenamiento antes de viajar mañana a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad. Recordemos, intentará meter tierra de por medio porque ahora mismo la diferencia es de 7 puntos con un partido más de los de Carlo Ancelotti. Un Ancelotti que hoy ha visto como Gareth Bale ha trabajado con el grupo, al menos una parte de ellas, que ha dicho en rueda de prensa que la próxima semana podría estar ya a disposición del técnico italiano, pero que de cara a ese compromiso de mañana no va a recuperar a ninguno de los dos lesionados, que son Bale y Dani Ceballos. Tampoco ha aclarado si va a haber rotaciones, lo va a decidir a última hora. De momento lo único que sabe es que el equipo está bien, que no hay cansancio, que no hay ningún tipo de alarma desde el punto de vista físico y que decidirá mañana qué es lo que hace. Ha aclarado el tema de Isco, que no rotó simplemente porque necesitaba otro tipo de jugador, y por lo demás tampoco le preocupa que Casemiro esté apercibido de cara a esos tres partidos importantes que tiene en los próximos 9 días. Mañana ante la Real, la próxima semana, el martes, ante el Inter, y el domingo ante el conjunto del Atlético de Madrid.
Gràcies, Mel. De seguida obrim el debat a Esports Cope amb el Petón i el David Berrabeu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Parlo de Cristian Tello.
Con la llegada de Xavi, pues, que tiene las cosas muy, muy claras de cómo quiere jugar, de cómo quiere llevar el peso de los partidos, y yo creo que en estos últimos partidos ya se ha visto un vaso muchísimo más.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
¿Qué tal? Bona tarda.
¿Cómo vamos, Petón?
Muy bien. Bien. Con un frío, pero bueno, acabo de salir de una conferencia, le han dado el premio Cádiz en Huesca al doctor Carlos López Otín, el investigador más grande que tenemos en España, y ha sido tan maravillosa. La vida se compone de otras cosas, no solo fútbol.
Sí, señor, sí, señor. Aunque el fútbol, como decía aquel, es la cosa más importante de las menos importantes, ¿no?
Bill Shankly.
¿Verdad?
El antiguo entrenador del Liverpool. Sí, señor.
Sí, señor. David Bernabé, buena tarde.
Buena tarde, buena tarde.
Para
buena tarde, para... David. Bill, buena Bill tarde.
Shankly.
Sí. Bill Shankly, el que deia era que el futbol era una qüestió de vida o mort. Era molt més que una qüestió de vida o mort.
Sí, sí, sí.
És el que deia Bill Shankly.
Sí, sí, sí.
I que estava a les antípodes d'això. Sí, sí.
Sí, sí.
Però jo vinc del seminari Xavi, eh? Del seminari Xavi Hernández.
Sí. T'agraden les rodes de premsa de Xavi, David, o no?
Sí. Sí, perquè a més enllà...
No, parlem en castellà, que si no el sí, Petón sí, no ens entén. Perdón.
Sí, me gusta...
Me gusten, fácil, sí,
no, perdón.
No, me gustan porque más allá de lo que, bueno, que consigue un entrenador sin tapujos, que dice lo que piensa y que habla mucho de fútbol y está bien, domina el entorno y me mola que sabe en todo momento a quién contesta y actúa de una forma cuando le preguntan medios locales de aquí, cuando le preguntamos medios fincados un poquito más en Madrid, pues sabe perfectamente cómo manejarse. Y nos da juego, la verdad. Hoy ha estado simpático, ha interactuado en algunas de nuestras preguntas y luego que, bueno, ya lo hemos visto antes, ¿no? Con el Real Gondis, que ha dejado muchísimos titulares, ¿no? Y eso es lo que básicamente pedimos en una rueda de prensa, que nos dejen cosas.
Sí, estamos hablando mucho de Dembélé en las últimas horas aquí, Petón, y hoy han hablado tanto Xavi como Laporta y unos elogios tremendos. Ha dicho Xavi que puede ser el mejor del mundo en su posición y Laporta que cree que es mejor que Mbappé. ¿Compartes esos elogios o crees que se pasan de la raya?
Lo primero que interpreto es que deben estar a punto de firmar, ¿no?, la renovación.
Bueno, no sé.
Porque si no, no entiendo muy bien encarecer el producto.
Claro, justo, eso sí.
Justo antes de firmar.
Se lo ponen bien al representante, ¿no?
No, claro, joder, espérate un momentín que después de las declaraciones son 100.000 más.
Claro.
Y Dembélé tiene un potencial que desconocemos, pero que siempre ha estado mermado por las lesiones. Y yo siempre cuento lo que me decía un sabio, antiguo jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, entrenador del Atlético de Madrid, que también fue jugador, Emilio Cruz, que siempre me dice, José, el futbolista que se lesiona, se lesiona. Mm. Claro, es que Dembélé es un futbolista que se lesiona y por lo tanto se lesiona.
Sí. Sí, desde aquella de Getafe tan grave, David, no ha vuelto a salir de esa espiral y yo no sé si va a salir, la verdad, de esa espiral.
Yo creo que Xavi no podrá con este toro. Mm. Me sabe mal decirlo porque yo confío plenamente en las capacidades de Xavi como entrenador, pero creo que todo lo que dice Xavi Dembélé, no digo que no lo piense, pero responde más a una situación de necesidad, que sabe que ahora mismo es el entrenador de un equipo, de un club que no puede ir al mercado con cierta facilidad, porque me parece muy exagerado lo que se está montando alrededor de Dembélé. Es decir, el futuro ofensivo del Barça no puede depender de Dembélé. Dembélé es un futbolista que ha hecho en el Barça para que pensemos que es tan prioritario para el futuro. Evidentemente yo puedo entender que se le quiera renovar, primero porque tiene talento, eso es incuestionable, y segundo porque, bueno, al final si te sale mal, pero lo has renovado, sabes que en el futuro puedes venderlo, que ahora lo pierdes, o sea, no te ha dado ningún rédito deportivo y encima tampoco vas a tener ningún rédito económico si no lo renovas, porque sabemos que termina contrato el 30 de junio, ¿no? Por tanto, entiendo que el Barça quiere renovarlo, etcétera, etcétera. Ahora, llegar a creer que un futbolista con 24 años, estamos hablando de reeducar a un futbolista de 24 años, que no ha rendido hasta el momento, llegar a creernos que realmente puede acabar siendo el mejor jugador del mundo, cuando, en su posición, cuando sigue llegando tarde a algunos entrenamientos, sigue confundiéndose incluso en las cenas, sigue dando la sensación de que no está, o sea, que no sabe todavía si es de día y de noche. Yo, sinceramente, tengo muchas dudas.
Sí. Claro, pero Xavi, como dice David, Petón debe pensar, quiero jugar con gente abierta a la banda, este tío es rápido, tiene desequilibrio, si se me va, es que debe pensar, no me van a traer otro mejor que este. Por lo tanto, a ver si lo puedo retener, sí. ¿No?
Yo creo que la barrera, como decía antes, está en la salud. Vamos a ver, cuatro son los factores que definen a un futbolista. Técnico, superdotado, las dos piernas, no sabes si es derecho o izquierdo.
Sí.
Físico, una bala, y en conducción más todavía, o más rápido cuando lleva la pelota. Tácticamente, bueno, pues tácticamente al final están en grandes equipos, puede ajustarse a cualquier sistema. Emocional, joder, macho, pues es el cuarto factor y yo creo que eso desequilibra todo lo demás, que lo midan bien. Si ese tío estuviera sano, yo creo con Xavi, no sé si el más grande, pero uno de los mejores extremos del mundo, segurísimo.
Sí. Sí, yo creo que Xavi, Joan, lo que ha pensado es, vamos a ver, Xavi ha visto jugar a Dembélé como nosotros, sabe la cantidad de balones que ha perdido cuando el partido se queda sin espacio, él jugando por dentro muchas veces, es un futbolista que ha decidido la mayor parte de las veces mal, ¿no? Y en este juego posicional del Barça ha perdido muchos balones muchas veces, en muchos partidos. Yo creo que Xavi lo ha visto como todos y ha de pensar, bueno, si lo pongo en la banda allí pegado a la línea de campo, me recibe, y cada una y otra vez, como un martillo, encarando en el uno contra uno, se puede ir por la derecha, por la izquierda, tiene calidad, tiene imaginación, tiene velocidad, pues igual puedo hacer en esa posición.
No, pero David...
Cuando habla de reeducarle, no habla de decir, va, este Dembélé va a pasar...
No, David, mira, yo creo que en el futbolista y dentro de lo táctico y de todo lo demás, está el entendimiento del juego. Entonces, como tú dices, como punto de partida para cualquier choque, esa es seguramente la posición de la que ha de partir Dembélé. Pero si el partido se te abre, si tú marcas por delante,
Tú puedes jugar con un punta fuerte delante, tres detrás, y a Dembélé lo pones donde quieras de esas tres posiciones, porque los va a destrozar.
Claro,
con
sí,
campo abierto.
Pero a campo abierto, pero Petón, a campo abierto es evidente, pero sin espacio no. Y dime cuántos escenarios en general se encuentra el Barça a lo largo de la temporada de partidos abiertos y con espacio. Muy pocas veces, normalmente.
Y como quiera jugar Xavi menos, como quiera jugar Xavi menos.
Entonces, claro, Dembélé por dentro es un desastre, porque se precipita, porque toma malas decisiones. Bueno, pegado a la banda en el uno contra uno, pues entiende Xavi, cuando habla de reeducarlo, se refiere a eso, ¿no? Reeducar la posición. No que el jugador pase a ser un jugador que no se equivoca, a que deja de equivocarse. Yo creo que va más por ahí.
Uh-huh. Cambio de tema, que la semana que viene tenemos Champions y se la juega el Atleti y se la juega el Barça. Petón, ¿cómo estás? ¿Optimista o pesimista?
Yo creo que el Atleti lo tiene en chino y el Barça en japonés. ¿Habláis chino-japonés vosotros? Pues eso.
Sí, está complicado, ¿eh? Está complicado.
Un poquito más fácil, o un poquito menos complicado el Atleti, pero al Porto le vale el empate.
Claro.
No sé.
Sí.
No sé, la única, en el caso del Barça, la única cosa a la que te puedes aferrar es que ellos tienen un partido muy complicado el fin de semana contra el Borussia Dortmund. Vamos a ver qué desgaste sufren de ese partido y qué decisión toma Julian Nagelsmann con respecto al once que va a jugar contra el Barça, ¿no?
Si va
a meter suplentes o va a meter un equipo casi titular. Yo creo que el Bayern le tiene ganas al Barça, como le tendría el Madrid si fuera el Madrid allí, o el Atleti, son equipos grandes. Y el Bayern les quiere ganar. Y creo que, sinceramente, el Bayern no va a regalar nada. Hay el puntito este de que el Barça es el que se juega la vida y el Bayern lo tiene todo hecho. Mm. Pero bueno, sabemos que son competitivos y ahora están cuatro pueblos por encima del nivel del Barça. Entonces, bueno, no imposible, porque es fútbol. Y yo creo que el Barça va a dar mejor cara, por supuesto. Esto estoy convencido del partido del 0-3 en el Camp Nou. Xavi va a ir a buscar al rival, pero muy difícil.
Sí. ¿Qué decías? El público, ¿no, Petón? Lo que pasa que, bueno, con la grada vacía en Lisboa te metieron 8.
Sí, pero es su propio público. Yo creo que además a Lewandowski le afecta muchísimo no ver a su familia en la cuarta fila del vomitorio.
Claro.
Pero creo que ahí entra la depresión.
Bueno, vamos con la quiniela. Venga, que hay partidos. Mañana vaya tarde-noche tenemos, de Super Sábado. Qué bien, con el tiempo de juego ahí. Fabuloso.
Como para salir a dar una vuelta.
Nada. Toda la tarde y toda la noche en casa. Barça-Betis, Petón.
Barça-Betis. Pon 1-1.
1-1.
Me concedes una doble. Sí.
Vale. David.
Bueno, Betis sin Fekir, 1-1.
1-1, vale. Atlético de Madrid-Mallorca, que lo tenemos después del Barça.
1, divierna al Atlético en Cádiz.
Sí. David.
Veo un 1 bastante claro.
Un 1, claro, vale, ahí coincidimos. Y, partidazo, después a las 9, Real Sociedad-Real Madrid. Petón.
Si la Real puede llevar el partido a ritmo alto, gana. El Madrid está muy tieso.
Sí. Fue increíble lo del otro día contra el Athletic Club, ¿eh?
Y contra el Sevilla. Está muy tieso y va a acusar, ya está adquiriendo una ventaja importante, sí. Y ojo, que los equipos que ganan partidos en los que claramente tienen que perder, ni siquiera empatar, al final esos son los puntos más ricos en la mochila, los que más pesan. Pero es que queda tanto que con esa falta de energía que le estoy viendo a ese equipo, en todos, hasta en Vinicius, ojo,
Bueno, te pongo el 1 ahí.
Igual confundo deseo con realidad, también he de admitir.
Vale. ¿Y David, qué te pongo?
Sí. Vamos, veo un 1 como una catedral. Yo creo que no gana el Madrid.
Bueno.
Esa noche.
Mañana lo vemos. Amigos, buen fin de semana. Gracias, Petón, David.
Un abrazo. Venga, Petón.
Seguim.
El Betis posa a prova l'efecte Xavi. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de 5 de la tarda, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Real Betis Balompié.
Germán Dobarro, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, noche loca.
Ara parlem
parlarem de l'Espanyol a Sports Cope, Gil, que juga el seu partit de Lliga el diumenge a les 2 del migdia al camp del Rayo, en busca encara de la primera victòria de la temporada fora de casa, però és que aquest matí l'Espanyol ha conegut el seu rival a la segona ronda de la Copa del Rei, que serà el Palencia.
Efectivament, Palencia-Cristo Atlético-Espanyol, un partit que en principi s'hauria de jugar en aquella setmana de Copa en dimarts, perquè el calendari així ho deixa. No hi ha cap més alternativa, sinó és que no es mou el proper partit de Lliga del Espanyol. Amb respecte i amb consideració, evidentment, cap al rival de categoria inferior s'ha pres l'Espanyol aquest sorteig, que buscarà a Vallecas, com deies, aquesta primera victòria fora de casa en el que portem de Lliga. No seria el millor escenari per anar a buscar-la, perquè l'equip d'Andoni Iraola és un dels més regulars al seu propi terreny de joc. Per tant, barreja de sensacions verbalitzades per un porter, el de Diego López, que ratifica aquesta línia de l'Espanyol, que vol fer coses interessants en aquesta Copa del Rei, però sense perdre de vista tampoc la bona marxa a la Lliga.
Sí, al final va haver que sufrir como todos, y aunque haya diferencia de categoría en estos partidos, a un partido, una eliminatoria con un único partido, pues se igualan mucho las cosas, y bueno, ya te digo que nuestra idea es primero el partido del domingo, obviamente, y luego ya llegar a este partido para afrontarlo con la máxima concentración y era por el pase.
Per cert, que a les xarxes socials el Palencia Cristo Atlético, l'hereu del mític Palencia de la Balastera, ja ha deixat un missatge. Decidle a RDT que se reserve. És el que ha escrit el community manager. Jo crec que amb una mica de sort RDT es reservarà per aquest partit al camp del Palencia, no pas per aquest desplaçament a Vallecas, on ha de conduir una vegada més l'atac de l'Espanyol.
Així està l'Espanyol, una punera del Girona amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Que ja es va classificar per la segona ronda de la Copa del Rei, una 5 al camp del Calvo Sotelo, i jugarà la segona ronda contra el Huesca.
Sí, duel entre dos exprimeres. Serà el segon partit de la temporada, perquè recordo que ja es van enfrontar el 16 d'octubre, ha plogut bastant, a Montilivi, amb victòria del conjunt de l'Aragó per 1-3. Ara jugaran a l'Alcoraz, en una eliminatòria, recordo també, a partit únic, un Girona que, com a punt, es ve de superar el conjunt de Puertollano per 1-5, amb accent claríssim del planter. Gols 3 del 5 del central Monjonell, el migcampista Ricard Artero i el davanter de Mali Dauda. Parla Miguel Ángel Sánchez Mitchell, tècnic del Girona.
Buscar que todo el mundo esté preparado y que podamos afrontarla con garantías y sin miedo a tener una alineación que te pueda suponer algún problema, pero lo más importante es que podamos tener el máximo número de jugadores posibles y que a ver si de cara a la siguiente eliminatoria podamos recuperar a mucha gente.
Aquesta eliminatòria, que és la segona de la Copa del Rei, està prevista pel 14, 15 o 16 de desembre, és a dir, la setmana vinent no, l'altra. Abans el Girona s'enfrontarà al Leganés, quan, Ballori?
Dilluns, com sempre.
Dilluns vinent, efectivament, i també tindrà un altre partit de Lliga, de la Lliga Smartbank, abans de l'eliminatòria de Copa, el dissabte, dia 11, davant l'Eivissa.
Molt bé, recordo a més que l'Andorra rebrà el Celta en aquesta segona ronda de la Copa del Rei. Lliga femenina, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bon partit demà al matí, Barça-Atlètic Club.
Sí, senyor, a les 12. I Alexia podrà oferir la pilota d'or al Johan Cruyff abans de fer-ho a la tarda al Camp Nou, i estarà pràcticament ple l'estadi. Més de 5.100 entrades ja s'han retirat per veure l'equip de Jonathan Giraldez, per tant, 6.000 de capacitat, gairebé ple. Bon partit contra l'Atlètic Club, quart classificat de la Lliga, per un Barça líder, amb 9 punts de distància sobre el segon classificat, en una setmana plena d'emocions per les blaugranes. Avui l'equip li ha fet una sorpresa a Alexia Putellas, amb cava, confeti, regalant-li un pòster i un vídeo després de la seva pilota d'or, i ella ho ha agraït així.
És un privilegi estar aquí. Por cómo entendemos todo, por cómo nos retamos día a día para conseguir lo que creemos, que habéis puesto ahí el final de vamos a por muchos más títulos, Champions, Ligas, todo. Espero que todos los años seguir aquí, en este vestuario, porque bueno, está claro que sois las mejores del mundo.
Una pinya, eh? Aquest vestidor, celebrant la setmana gran.
Molt bé, doncs aquest partit demà de la Lliga Femenina, Barça Athletic Club, a les 12 del migdia, el Johan Cruyff, la jornada de la primera federació, Gil, com ve?
Doncs mira, d'entrada amb un partit amb interrogant, i és que demà a les 5 de la tarda es veien les cares, o s'haurien de veure les cares, al Costa Brava, QE 7 punts, davant del Sabadell, tercer per la cua amb 11, però ahir tres futbolistes arlequinats van donar positiu per Covid-19. La resta de la plantilla va passar proves, amb resultat negatiu. Aquest matí, tots els futbolistes que van donar negatiu han tornat a passar una PCR. Els tres positius estan aïllats amb símptomes lleus i el Sabadell està en contacte constant amb la Federació Espanyola de Futbol per si augmenten el número de positius i cal demanar la suspensió del partit. El precedent més immediat va ser la suspensió del Castellón Costa Brava, precisament, però en aquell cas el brot de Covid afectava més de 10 positius amb membres del cos tècnic orellut implicat. O sigui que, de moment, tres positius i esperant esdeveniments. Per la jornada de diumenge, Andorra, Linares, Cornellà Nàstic i Villarreal B, Barça B. Duel de filials, tenia jo ganes de que s'escoltés en aquesta secció la veu del tècnic groguet, que no és cap altre que Miguel Álvarez.
Tiene un equipo que, como nosotros, quizás el año que se le ha ido gente, pero tienen experiencia, ¿no? Porque empiezas a numerar los tres porteros, ya son de años anteriores. Arnau Comas lleva tres años ya en segunda B entre Olot y Barcelona. Mica Mármol ya jugaba el año pasado. Valde jugaba el año pasado. Jandro Orellana jugaba el año pasado. Rodado viene del Ibiza. Jungla del Español. Empiezo a numerarte jugadores Abde que ya jugaba en el Hércules. O sea, son todos jugadores que tienen experiencia. Chicos que a lo mejor no conoce porque van cambiando, es normal, son nombres diferentes, ya no están los Collado y compañía. Pero son jugadores que tienen experiencia, indudablemente, si el Villarreal tiene buenos jugadores, que no va a tener el Barcelona, ¿no?
Doncs en un partit amb ratxes que no són, serien precisament les més òptimes. En recordem dues derrotes del Barça B amb Sergi Barjón en els dos últims partits, mentre que el Villarreal B dels últims quatre n'ha perdut tres.
I tancarem el bloc de futbol fent un apunt del Lleida, equip de segona federació que està en una situació molt delicada. Els jugadors i els empleats no cobren. Si la situació no millora en breu, poden anar a la vaga. Aquest és Quim Araujo, el capità de l'equip.
Vivimos con una sensación de desconfianza e incertidumbre que hace muy complicado el trabajo diario. Ante todo lo que está sucediendo y después de debatir la situación y haber dado los pasos que AFE nos indica, estamos empezando a valorar la posibilidad de iniciar los trámites para convocar una huelga próximamente para luchar por nuestros derechos y por un trato digno. Ni nosotros ni la ciudad de Lleida merecen la imagen que se está dando.
Doncs està clar, s'ha d'arreglar això. 9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tony Freixa, hola Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú a quién me habrías dado el Balón de Oro?
A Messi.
A Messi, sin duda.
Sin duda.
No eres rencorosito, o sea, se lo das a Messi.
Tenías dudas.
Sí, hombre, de los que estaban...
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene que ver sobre todo con el asunto de Espai Barça, ¿no? ¿Qué es exactamente el Espai Barça, para que el oyente que no está puesto...
El nuevo Camp Nou, el nuevo Palau, el Johan Cruyff que ya está levantado y
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones... Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Ara parlem de bàsquet a Esports Cope, Albert, que tenim partit d'Eurolliga aquesta tarda. Efes Barça, partidàs, de fet és la reedició de l'última final.
Exactament, és el duel entre el campió, l'Anadolu Efes, i el subcampió d'Europa, el Futbol Club Barcelona, separats per quatre victòries, les 10 que té el Barça i les 6 del conjunt turc que ha començat aquesta temporada 21-22 de l'Eurolliga de forma irregular. És partit de la 13a jornada de la màxima competició continental. Pel Barça arriba a una setmana de rebre el Real Madrid al Palau, també en partit d'Eurolliga. El conjunt blaugrana ha entrenat aquest migdia a l'escenari del partit, al Sina Nerdem. No hi ha entrebancs d'última hora i això és molt. Es mantenen les baixes de Higgins, de Calates i d'Àlex Abrines. Parla del rival Sarunas Jasikevičius, el tècnic del Barça.
Creo que es cuestión de tiempo. Efes es un equipo que tiene muchísima calidad. Yo creo que empezando un poco irregulares, ahora mismo se está ya mucho mejor, está jugando un buen nivel y bueno, yo creo que será el equipo de batir en, para todos de esta Euroliga.
Diu Jasikevičius que l'Efes serà, és el vigent campió, l'equip a batre de l'Euroliga. És cert que no és com comences, sinó com acabes. Ahir t'explicava que és una bona prova de foc pel Barça per guanyar Europa lluny del Palau Blaugrana i davant un dels grans del continent. Recordem que el Barça ha de guanyar per mantenir-se en el liderat compartit amb el Real Madrid, que ahir va vèncer el Maccabi.
I pràcticament de forma simultània estarà debutant Marc Gasol amb el Girona.
Sí, a les 6:30 el partit del Barça i a les 7 torna a jugar Marc Gasol després de 13 anys a la NBA, després d'una temporada l'última amb molts grisos als Lakers i de ser tallat per Memphis als Grizzlies abans de debutar. 36 anys pel mitjà dels Gasol, serà president jugador del bàsquet Girona, acaba de confirmar a Jordi Sargatal com a entrenador i amb l'objectiu clar de canviar la dinàmica, perquè a l'Ale Port el bàsquet Girona encadena 7 derrotes seguida. Sentim el protagonista, a Marc Gasol.
Un rol important, un rol d'ajuda als companys, un rol que depèn del partit, a veure què presenta l'equip rival. En el final, les papallones, a vegades dubtes encara les tens, i gràcies a Déu doncs, les sento, les noto i em fa il·lusió. Estic segur que serà un partit emocional, que al final doncs, dependrà de si defensem com hem de defensar, si les fiquem, perquè a més, doncs, tenim entès que vindrà prou gent.
El rival és el Levitec Huesca La Magia. S'espera un bon ambient a Fontajau pel partit d'avui que arrenca, insisteixo, a les 7 de la tarda. I pels que ho vulguin veure a través dues fórmules, de les càmeres d'Esport 3, també de la Liga Esports TV, i allà tindrem el Juan Arias, que sí, ens ho explicarà.
T'he dit alguna vegada que m'encanten els talls de bàsquet amb pilotes de fons votant?
Sí, mira, hi ha algú que em diu que és un efecte que jo poso.
Ho sembla, eh?
No, està ben nivellat, segon pla, veu del protagonista... Què vols, Ballori?
Fantàstic.
Molt bé.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Un parell de coses més. En vol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Victòria del Barça davant del Porto a la Champions.
Sí, victòria balsàmica, 38-31, en un partit en el que des del principi l'equip azulgrana era consciente de la importància del resultat i des del principi salió a por todas sin que diera lugar a la sorpresa en ningún momento del choque. Destacó Aleix Gómez, máximo goleador con 12 tantos, y al final del encuentro, ojo, toque de atención del técnico Antonio Carlos Ortega a todos que ven con excesivo pesimismo la temporada del equipo en Champions.
Yo creo que tenemos que mantener la calma. Yo soy de los que piensa que las notas se dan a final de curso. Creo que el equipo está trabajando bien. Hay muchas circunstancias, muchísimas circunstancias que complican la situación. Empezando porque el equipo no ha tenido pretemporada, jugadores cansados, mil cosas que no vienen al caso para poner excusas. Creo que hay que afrontar las cosas cuando lo van bien. Y yo soy el responsable. No te voy a engañar, que no está siendo una temporada fácil para todos, ¿no?
El Barça sigue cuarto de grupo después de la victoria del PSG ante el Kielce, que es líder, y del Veszprém ante el Dinamo de Bucarest. De esta forma, el Kielce sigue primero, el Veszprém es segundo a 2 puntos y el PSG tercero a 3, empatados con los azulgrana. Próximo partido jueves de la semana que viene, PSG-Barça.
Y en futbol sala, si el Barça guanya o empata demà davant del Pilsen, estará a la Final Four de la Champions.
Sí, el Barça ganó ayer al Hallegoik belga 4-8 y se jugará el pase a la final 4 mañana contra el Pilsen, el anfitrión que ayer perdió contra el Dobovec 3-2. Gracias a esta derrota de los checos, si el conjunto azulgrana gana o empata, se clasifica como primero y estará en la presente final en la Final Four. De todas formas, ojo, porque si el Barça pierde, se abren dos opciones. Si el Dobovec gana al Hallegoik, los azulgranas se clasifican incluso perdiendo por 3 goles ante el Pilsen. Pero si el Dobovec pierde, los azulgrana no jugarán la final for en caso de que, insisto, pierdan contra el Pilsen. Se da la circunstancia de que el Dobovec Halle se juega antes, con lo que el Barça ya sabrá qué resultado necesitará para clasificarse para la final for. El técnico azulgrana, Jesús Velasco, lo tiene claro, no saldrán a especular.
Hoy ha sido muy difícil y el sábado nos espera un partido con este pabellón que va a estar lleno seguro. Contra un equipo que está mostrando un nivel muy bueno. Pues nosotros tenemos que jugar de todas formas para ganar, y sí o sí, y oye, si no sale al final nos vale el empate y lo conseguimos, pues bienvenido sea también, ¿no?
El Barça-Pilsen mañana a 6 de la tarde, Pito expulsados baja por sanción, Pobilla es alta.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar!
Al final, Batllori, a tots se'ns nota una mica que arriba el divendres. En roda de premsa d'Ancelotti.
Fernando Burgos, Onda Cero.
No mires el mòbil, Burgos, que no és l'ama.
Què ha passat?
Fernando.
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 Despiértate.
Estás despistat.
Hola.
Despiértate.
Ahora. No, ahora. Ahí. Chao, Carlos. Es muy pronto para ti. No.
No, no, me levanté a las 9. No, no, no. Casi como usted. No llegué a Valdebebas de milagro.
A las 9. Se ha levantado a las 9, vaya.
Que tú matines més, ¿no?
Home,
jo també.
A les 7. Del Madrid. Sí. Però bueno, en fi, última hora. Carta del Madrid, del Barça i de l'Atlètic de Bilbao conjunta els clubs de primera per mirar de convèncer-los de que el seu fons d'inversió és millor que el de la Liga. Sisena partida del Mundial d'Escacs en marxa. Equilibri entre Carlsen i Nepomniachtchi.
Lo mejor en lo personal.
Saps què vol dir Betty en castellà?
No.
Sempre. Betty.
Bona tarda.
Adéu.